5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I naturalment, amb l'equip que fa possible que el Francesc Morgades pugui fer aquesta petita incursió cada setmana a les seves cases. Un equip que encapçala el Toni Olivella, que és l'home que porta tots els aparells, des dels micròfons, les gravadores, les registradores i tot plegat. El Marc Pujol, que l'ajuda quan hi ha alguna necessitat, allò de dir, ara necessitaríem quatre mans, doncs vinga, aquí està el Marc Pujol. I després, quan s'acaba aquestes explicacions, la Goretti Martínez, que és l'altre puntal d'aquest trípode important, que agafa les meves explicacions i les penja a la pàgina web perquè vosaltres, al marge de poder escoltar el programa quan us vingui de gust, doncs pugueu escoltar aquella referència que vaig fer doncs, a la guerra del 14, no sé, el que fos, no? O el que sigui. I tot plegat, amanit, com sempre, amb la música. Una música que nosaltres triem més o menys relacionada amb aquests fets o més o menys relacionada amb aquest moment perquè tenim molt clar que si alguna cosa és la ràdio, també és música. I com que aquest programa va destinat per la setmana que rematarà, acabarà en la setmana, en l'entrada del mes de novembre i, per tant, en el dia dels morts del dia 2, ens ha semblat bé recuperar, per les connotacions del Martí Pol i tot això, recuperar aquella cançó del Lluís Llach que porta per títol Campanades a morts. El 28 d'octubre de 1938, El dia que, en algun lloc de la mar Mediterrània, ja veureu per què us dic, mora Ramon Franco Bahamonde, un aviador militar espanyol que es va fer molt famós i que tenia com a principal virtut, diguem-ho així, ser el germà del dictador Francisco Franco. Tots dos eren fills de Nicolás Franco, un capità de marina que havia tingut, doncs, 5 fills, el Nicolás, el més gran, la Pilar, la Maria de la Paz, el Francisco, que era el Paquito Franco, i el Ramon. El Ramon era el més semblant al seu pare, un noi molt extrovertit, alegre, despreocupat i, sobretot, rebel i amb certes tendències cap a l'esquerra. La mare, com era molt tradicional, esperava el ser el tercer fill que es dediqués a capellà o que es fes capellà, però quan va dir que volia agafar la carrera militar, doncs tampoc s'hi va oposar massa i va dir, bueno, doncs vale. El noi va ingressar a l'Acadèmia d'Infanteria de Toledo el 1911, on es van llicenciar el 37è de 400 i escaig alumnes, i va ser destinat com oficial d'infanteria al protectorat del Marroc, el cos de regulars. Ell tenia sempre inquietuds i com que en aquell moment començava tot aquell invent de l'aviació, va demanar anar a l'escola de pilots. A l'escola de pilots va obtenir el títol d'aviador i el van destinar a la base d'hidroavions de Melilla, on va destacar donant suport a la infanteria, cosa que la infanteria agraïa, i fent-se popular, va guanyar fins i tot la medalla militar del temps aquell, i casant-se amb una senyora que es deia Carmen Díaz, de qui es va divorciar en aquell temps, es va divorciar l'any 1931 per poder-se tornar a casar el 1935 amb Engracia Moreno, que li donaria l'única filla que tindria. Però no ens avancem. Tots els èxits en el camp militar l'animen a organitzar un raid aeri, es diu una travessia, fins a Sud-amèrica en avió, emulant una travessia que ja es havia fet de l'Atlàntic Sud. Total, que el xicot agafa un hidroavió, un Dornier, Duval, fins a Buenos Aires, i acompanyat pel seu amic íntim capità, el capità Ruiz de Alda, el tinent Juan Manuel Durán i el mecànic Pablo Rada. El 22 de gener de 1926, l'avió, que ha estat batejat amb el nom de Plus Ultra, sortirà de Palos de Moguer i durant 59 hores de vol i 39 minuts, que no vol dir que es fessin totes seguides, va aconseguir arribar fins a Buenos Aires el dia 10 de febrer del 1926. Després de fer parades i per combustible i per reparacions a Les Palmes, a Cabo Verde, a Pernambuco, a Rio de Janeiro, a Recife i a Montevideo. Finalment, doncs, arriba a, com diem, a Buenos Aires. De fet, l'èxit fa famós, tothom parla d'ell, tothom d'això, i el noi s'anima, i el 1929 proposarà fer un altre raid, però aquesta vegada per l'Atlàntic Nord. Bueno, torna a agafar l'avió, torna a agafar els amics, i torna a sortir a volar. Però aquesta vegada les coses no li van tan bé, hi ha una avaria mecànica a l'altura de les Açores que fa que hagi de ser rescatat per un portaavions britànic, un fet que suposa un cert descrèdit, perquè, clar, Espanya depèn dels britànics i totes aquestes coses, que el porta a un enfrontament amb el general Miguel Primo de Rivera, que, com sabem, està a favor de la dictadura i defensa la dictadura. Ell s'oposa a la dictadura de la monarquia i passa per la presó diverses vegades. De fet, ell sempre, com he dit al començament, havia sigut una miqueta escarranós i el desembre de 1930, amb altres aviadors, fa una revolta a l'aeròdrom militar de Cuatro Vientos, enlaira un avió, passa per sobre de Madrid, diu que bombardejarà el Palau Reial de Madrid, però el que fa en realitat és llançar proclames revolucionàries abans d'agafar l'avió i tirar cap a Lisboa i, per tant, de condemnar-se a l'exili. Quan Espanya arribi a la Segona República i es faci fora la monarquia, ell serà rehabilitat i nomenat director general d'Aeronàutica. I, bueno, felicitant-se per l'arribada de la República. Arriba fins al punt que, tot i ser militar, participarà a les eleccions generals de 1931, les eleccions constituents, on es presentarà, curiosament, per dos llocs. Es presentarà candidat a Sevilla Capital i candidat a Barcelona, també. A la primera, a Sevilla, per part del Partit Republicà Revolucionari, junt amb Blas Infante, i per la segona, com un independent federalista. Participarà també amb un complot de Tablada que li suposarà demanarà la destitució. Ell demanarà, com a, per poder-se'n sortir, la baixa voluntària de l'exèrcit per poder passar a la política i serà elegit diputat. Però, clar, com que és elegit diputat pels dos cops, ha d'anar pels dos llocs, interessa o li pregunten aviam quin vol quedar-se, no? I ell opta per conservar l'escó de Barcelona, tot integrant-se en el grup parlamentari d'Esquerra Republicana, el que dona suport. Després de formar part amb el grup de los jabalís, dels més abrandats d'aquest Parlament constituent, amb bastant prou poc èxit, va optar per no presentar-se a les primeres eleccions ja de funcionament i va reingressar a l'aeronàutica militar. Però el Lerroux ja va veure que allò no... i el va enviar a l'ambaixada espanyola a Washington, on el va enganxar al cop d'estat del seu germà. Preguntat a Zanya, li diu que no torni, que no, que... i ell, enfadat, se'n va cap a Portugal i des de Portugal passa a la zona revoltada per posar-se a les ordres del seu germà. Perquè, a més, el seu amic Julio Ruiz de Alda ha estat fusellat a la presó Model de Madrid pel govern d'esquerres. El seu germà el destinarà a Balears perquè no molesti gaire, com a tinent coronel i comandant de la base d'hidroavions. I... el dia 28 d'octubre de 1938, és l'efemèri des d'avui, en un vol des de Pollença que no se sap ben bé si anava a atacar el port de València o el port de Barcelona, on s'acomiadaven les brigades internacionals, cau al mar i desapareix, sense que es pugui descartar la possibilitat d'un sabotatge o la possibilitat d'una eliminació com a persona incòmoda pel règim de Francisco Franco. Total que, com diem, el 28 d'octubre, Ramon Franco i Bahamonde mora a la Mediterrània. I com que l'avió que va triar per fer el seu primer raid, que el va fer famós fins a Buenos Aires, portava per nom Plus Ultra, ens ha semblat que hi hauria alguna cançó. I sí, sí, efectivament, hem trobat una cançó. És una cançó del Roger Mas, que porta per títol, precisament sense tenir res a veure amb el fet de la mort de Ricard Franco, de Ramon Franco, perdó, doncs porta per títol Plus Ultra. Aquí la teniu.
No sola darrere no ve, no som més que una llanterna de la porta del jardí que creies tu la frontera. És sols lo començament, lo que prenies per terme. L'univers és infinit, tot acaba on comença, i ençà i enllà, amunt i avall, la immensitat és oberta. I allà on tu veus lo desert, eixams de mons formiguegen. És infinit, per tot acaba on comença, i ençà i enllà, amunt i avall, la immensitat és oberta. I allà on tu veus lo desert, eixams de mons formiguegen.
29 d'octubre del 1947, el dia que a Brussel·les es produirà amb tots els ets i uts la unió duanera entre Bèlgica, els Països Baixos i Luxemburg, una unió que es coneixerà des d'aquell moment com a Benelux. Fixeu-vos que és la Benelux, és el nom, un acrònim fet unint la primera síl·laba de cada un dels tres països, Bèlgica, Nederlàndia, perquè és Països Baixos, i Luxemburg. Per tant, Benelux. Inicialment concebuda aquesta unió com una unió econòmica i duanera que permetés la lliure circulació de béns i de calés i després unes taxes uniformes per tots els productes que entressin en aquesta regió. De fet, el Benelux ja tenia un precedent en l'antic regne dels Països Baixos que es havia creat després de la derrota de Napoleó, que va estar durant uns anys funcionant, però que va començar a perdre efectius quan Bèlgica es va independitzar a l'any 1830 i Luxemburg es va independitzar després al 1890. La idea que es recupera durant els anys 30, però no serà fins al final de la Segona Guerra Mundial quan això es pugui fer, la reprenen els governs a l'exili dels tres països, quan els tres països estan ocupats pels nazis de Hitler i ells estan a l'estranger, doncs negocien entre ells i acorden un parell de tractats, un tractat monetari que signa a Londres l'octubre de 1943 i un tractat duaner que signarà també a Londres un any més tard, el setembre de 1944. La Convenció Global de Creació del Benelux serà signada a La Haia, al març del 1947, i ratificada a Brussel·les, com dèiem al començament, el 29 d'octubre del mateix any 1947, entrant en vigor a l'1 de gener de l'any següent, amb una durada prevista de 50 anys. Això es anirà ampliant, perquè cada vegada hi haurà més competències, fins permetre que sigui signat un tractat de creació d'una unió econòmica Benelux, que es diu així, el 3 de febrer de 1958 a La Haia. Entrarà en vigor, com dèiem, l'1 de novembre de 1960 amb l'objectiu de posar fi a barreres duaneres de les fronteres i garantir que les persones poden circular lliurement, els capitals també, les mercaderies, entre aquests tres països. Una acció que, en el fons, molts han vist com un, diguem-ne, com un assaig del que serà més endavant la Comunitat Europea. De fet, d'aquesta unió sortirà la Comunitat Europea del Carbó i l'Acer, el precedent de la Unió Europea, de la qual després derivarà la Comunitat Econòmica Europea i, finalment, la Unió Europea en la qual estem avui en dia ficats, que, evidentment, s'ha ampliat, és més gran i tal. I això farà que els tres socis aquests, doncs, quan vegin que la cosa es va escampant a altres llocs, es vagin engrescant i vagin tirant més. De fet, el procés de Schengen, d'igualar les justícies dels diferents països, es comença en aquests tres socis, no?, que entraran en funcionament el 1985 el procés i encara avui continua intentant superar i aconseguir una gran cooperació econòmica entre tots i estendre, a més, idees polítiques noves relacionades amb la seguretat, el desenvolupament i l'economia, sobretot l'economia. El 1965 assignarà el tractat que establirà, perquè veieu que també ataca altres espais, el Tribunal de Justícia del Benelux, però del Benelux només, no de la Unió Europea, que entrarà en vigor el 1974 i que està format per jutges d'alts tribunals dels tres estats i garantint així la interpretació uniforme de les normes jurídiques que es procura que siguin comunes. Ell també, el propi Benelux, evolucionarà amb un tractat de l'any 1958 que crea la Unió Econòmica del Benelux, però que no arribarà en aquells 50 anys que havíem dit al començament, sinó que abans ja es modificarà i farà salts endavant. Quan es creï la Unió Europea, el Benelux es centrarà en desenvolupar altres àmbits, però quan arriba al final d'aquests 50 anys, doncs els governs, atenent la funció que es havia dit, doncs ratifiquen la nova estructura del govern federal de Bèlgica i la nova estructura de funcionament i el nou marc legal a través d'una cosa que es diu el Tractat de Revisió del Tractat Constitutiu de la Unió Europea del Benelux. Però insisteixo en dir que això només afecta aquests tres països que formen dintre de la Unió Europea, diríem, un subgrup que intenta anar una mica més lluny i que signa aquest acord el 17 de juny de 2008. Un acord que ja no té límit de temps, que es dirà Unió Benelux i reflectirà l'amplitud del canvi de totes aquestes històries i la voluntat de col·laborar i ajudar a que altres estats europeus i estructures de col·laboració regional s'hi afegeixin. tres temes principals: mercat interior, sostenibilitat i afers i justícia interns de tot això. Però amb la novetat de que aquest nou Benelux buscarà la cooperació no amb països, sinó amb regions, aquella famosa història de l'Europa de les regions, i sobretot amb regions de França i d'Alemanya, com Renània del Nord o fins i tot els Estats Bàltics. Però bé, el 2018, mentre celebra aquests 60 anys del primer tractat de Benelux, es signarà per això un acord, el molt més simbòlic, entre el Benelux i Renània del Nord-Westfàlia, que donarà un impuls a la cooperació i que serà aturat per la Covid, i en això estem, a veure si podem recuperar aquest element que ens ajudi a fer aquesta Europa que tots desitgem. Una Europa que, ja dic, va tenir els seus orígens en aquest Benelux, en aquesta fusió d'Holanda, Luxemburg i Bèlgica. I per això hem triat, potser perquè Bèlgica és el més avançat i encara ja avui ja té un estat federal i totes aquestes coses, doncs hem triat la cançó del Brel, aquella famosa cançó del Pla País, el Clar País. En principi l'origen és el Pla País, perquè no hi ha una muntanya, no hi ha ni una punyetera muntanya, però aquí es va traduir com el Clar País. Però bé, com que nosaltres anirem a l'origen, aquí teniu el Jacques Brel, Le Pla País.
Avec la mer du Nord au dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir avec le vent de l'est écoutez le tenir le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir. Avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner avec le vent du nord qui vient s'écarteler avec le vent du nord écoutez-le craquer le plat pays qui est le mien avec de l'Italie descendrait l'Escaut avec Frida la blonde quand elle devient Margot quand les fils de novembre nous reviennent en mai quand la plaine est fumante et tremble sous juillet quand le vent est au rire quand le vent est au blé quand le vent est au sud écoutez-le chanter le plat pays qui est le mien.
d'octubre de l'any 1910, el dia que mora a la localitat de Heiden, Suïssa, el que va ser en el seu moment el fundador de la Creu Roja, Jean-Henri Dunant. Jean-Henri Dunant era fill d'un home de negocis, Jean-Jacques Dunant, de cultura calvinista i, per tant, molt donat a les societats, als fets socials, ajudant a pobres, ajudant a presos, a malalts i tota aquesta gent. Ell, educat en aquesta família, diguem-ne, en aquest ambient, quan va arribar als 18 anys va entrar a la Societat de Ginebra per les ànimes, aquestes societats altruistes, i l'any següent va fundar la seva pròpia societat, que era la l'associació Dimecres, que es dedicava, per una banda, a estudiar la Bíblia, però, per altra banda, i aquesta és la... ajudar els pobres. El 1852 va fundar la branca local de l'Associació Cristiana d'Homes Joves i al final va deixar els estudis perquè treia molt mal les qualificacions i es va posar a treballar amb una empresa d'intercanvi de diners, diguem-ho així, no ben bé un banc, un fons d'inversions, podríem dir-ne, a la seva Suïssa natal. Com amb aquest fons, amb aquesta funció, va tingué d'anar per tot arreu, arran d'una visita a Algèria, que va fer en un moment determinat, quan encara França hi manava, el 1866, va crear la Societat Financera de Molins Desmonts Gemila. Era una societat, una empresa, vaja, que es dedicava al comerç i a la feina i del blat de moro. Però, com que rebia pocs ajuts colonials, i en aquell moment el Jean-Henri Dunant era un home amb molta empenta, va decidir adreçar-se directament a l'emperador, Napoleó III de França, que en aquell moment estava lluitant a Sardenya, amb Àustria, contra Àustria, i en concret a la ciutat de Solferino. El Dunant va dir, bueno, doncs vaig a veure l'emperador. Va agafar la maleta i se'n va anar cap a Solferino, i va arribar-hi el 1859, just després de la mítica batalla de Solferino, que va deixar 38.000 víctimes, entre morts i ferits, i quan va arribar allà i va veure tota aquella situació, abans d'anar a veure l'emperador, va dir, bueno, aviam, espera't, farem una iniciativa aquí, va començar a organitzar els civils per assistir a tots els malalts i a tots els ferits perquè tinguessin recursos i fins i tot va aconseguir que les tropes franceses alliberessin els metges austríacs que havien agafat presoners com a soldats per ajudar els altres a curar les víctimes i els malalts amb el lema de tutti fratelli, tots som germans. Clar, això va arribar a oïdes de l'emperador i l'emperador es va començar a interessar pel tema. Ell, quan va haver parlat amb l'emperador i va tornar a Ginebra, va escriure un llibre, El record de Solferino, l'any 1862, on proposava crear una organització neutral que ajudés els soldats ferits, independentment de quin fos el bàndol en el qual estiguessin. Això va cridar l'atenció de Gustave Moynier, que era el president de la Societat pel Benestar Públic de Ginebra, i van acordar tots dos de mútua consens, van acordar fundar el Comitè Internacional de la Creu Roja. Dunant era el president, el general Henri Dufour i el Gustave Moynier aquest, doncs eren els secretaris o els segons de bordo, i dos doctors, el Lluís Àpia i el Teodor Monoir, completaven la junta directiva. Aquesta junta directiva va acordar convocar a Ginebra una reunió de 14 estats que va debatre el tracte als soldats ferits de la guerra, i un any més tard el Parlament Suís doncs va agafar la iniciativa, s'ho va posar a la butxaca ell, i va organitzar una conferència diplomàtica d'on va sortir la Convenció de Ginebra, que signarien 12 països i que seria l'embrió, a l'any 1864, de l'actual Creu Roja. Però la vida personal de Jean-Henri Dunant no anava massa bé, més que res perquè l'empresa on treballava en aquell moment, el Crèdit Gévenois, el Crèdit de Ginebra, va fer fallida i va esquitxar Dunant amb un escàndol econòmic que va ser condemnat per gestió enganyosa de deutes. En aquell moment, com que el general aquell Moynier li tenia el dit ficat a l'ull, va aprofitar la situació per aconseguir, gràcies a posar d'evidència les discrepàncies que tenia amb ell, que fos expulsat del Comitè Internacional de la Creu Roja. El Dunant, doncs, va haver de sortir de la Creu Roja i, passant la vergonya de dir, escolta, m'han fet fora, va marxar de Ginebra, se'n va anar a París a viure amb unes condicions més o menys precàries, sense abandonar les seves idees humanitàries. Durant la guerra franco-prussiana, per posar un exemple, va fundar una societat d'ajuda comuna que poc després es va convertir en una aliança comuna per l'ordre i la civilització. Els noms també fan forolla. També va promoure negociacions de desarmament, etc., i treballar, un dels seus projectes, era en una biblioteca mundial, una idea que finalment recollirà el projecte de la UNESCO. A més, baixava també a altres nivells, va defensar la creació de l'estat jueu al territori de Palestina. Però, ja dic, ell, fora de les institucions, pobre i amb deutes, va ser oblidat per totes les... i, per tant, va haver d'anar-se buscant la vida, passant per diferents ciutats d'Europa, Stuttgart, Roma, Corfú, Karlsruhe, i finalment a Heiden, a Suïssa, on va conèixer un matrimoni que el va acollir, i aquí, doncs, ell em va demanar les idees. Fruit d'això, es va aconseguir que el 1895 el diari The Oosterweek publiqués un article que parlava de l'Henri Dunant, fundador de la Creu Roja, que va ser reproduït per molts grans diaris europeus i que, per tant, va tornar-lo a la primera línia de combat, suposant el reconeixement de la seva feina feta. En Rudolf Müller, un amic seu, el 1897, va escriure un llibre sobre els orígens de la Creu Roja, on tot eren elogis cap a Dunant, i que va ajuntar i va imprimir junt amb les memòries de Solferino que havia fet el propi Dunant. Ell començava a defensar els drets de les dones i organitzava en aquell moment la Creu Verda, és a dir, l'alternativa feminista de la Creu Roja. Tot això va fer que el 1901, quan es van concedir els primers premis Nobel, ell li fos atorgat el Premi Nobel de la Pau, el primer, de la primera convocatòria, junt amb un altre pacifista francès, Frédéric Passy, que havia fundat la Lliga per la Pau. Recuperat i rehabilitat, diríem, socialment, Dunant va passar una etapa de reconeixement de mèrits. El 1903 va ser nomenat doctor honoris causa de la Universitat de Heidelberg, però tanta pressió durant tota la vida el va portar a la depressió i a la paranoia que van fer que el 30 d'octubre de 1910 morís a Heiden el que fou el fundador de la Creu Roja, Jean-Henri Dunant. Una Creu Roja que després s'extendria per tot el món amb algunes conseqüències tan peculiars com el que a Espanya es rodés una pel·lícula que va portar per títol Les xiques de la Cruz Roja, José Luis López Vázquez i companyies, que recollien, feien la recapta anual amb aquella mena de guardioles que eren com una jarra de cervesa tapada amb una tapa i una ranura, i que aquesta pel·lícula portés una cançó incorporada que va agafar per títol Les xiques de la Cruz Roja i que va interpretar sovint Anna Maria Parra. Aquí teniu, doncs, com un homenatge una mica distorsionat, però homenatge a la Creu Roja, Les xiques de la Cruz Roja.
Chicas de la Cruz Roja, novias de la primavera, abrieron sus corazones cantando, cantando, que encuentran amores. Primavera en las solapas, primavera en el jardín y primavera en el cielo. Las chicas de la Cruz Roja en Madrid han florecido, iban cantando canciones, regalan sonrisas y encuentran amores. Chicas de la Cruz Roja, novias de la primavera, abrieron sus corazones cantando, cantando, que encuentran amores. Van cantando canciones, regalan sonrisas y encuentran amores.
Ràdio Vilafranca. 5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
31 d'octubre de l'any 1993, el dia que mora a la ciutat de Roma, la capital italiana, el director de cinema italià Federico Fellini. Federico Fellini, que era de família de classe mitjana, el seu pare era un representant de licors, llaminadures, i la seva mare, Ida Barbiani, havia tingut dos fills més, el Ricardo i la Madalena, que eren germans del Federico. Ell era molt independent, de fet, amb 8 anys s'explica un succés de que va fugir de casa seva marxant al darrere d'un circ i intentant integrar-se en aquell circ, però va tornar i al final va estudiar al Liceu Julio César i allà va descobrir el que seria el seu primer talent, el dibuix. A través d'ell li agradava molt un còmic, el Little Nemo, i copiant els dibuixos d'allà va aconseguir una feineta al Cinema Fulgor, que li encarregava retrats d'actors de les pel·lícules per poder anunciar-les als cartells que tenia a la façana. El 1938, ja abans d'acabar la secundària, el Fellini doncs, ja era un bon dibuixant, ja dibuixava vinyetes i totes aquestes coses, i el van fitxar, diguem-ne, el diari La Domenica del Corriere, i després amb un periòdic florentí, el 420, que el va contractar, a més, com a corrector de proves d'impremta, perquè en aquell moment es havien de fer els còmics, que començaven a estar de moda, es havien de fer autòctons, perquè el govern feixista de Mussolini havia prohibit portar còmics des dels Estats Units, i llavors els editors italians van dir, ostres, van començar a buscar dibuixants i guionistes per poder fer els còmics italians, i ell es va constituir en guionista i representant del Flash Gordon, era l'autor dels còmics de Flash Gordon, però que ja no era el Flash Gordon nord-americà, sinó l'italià. Bé, en qualsevol cas, el noi no devia estar massa satisfet, perquè un any més tard va decidir marxar a Roma amb l'excusa d'estudiar dret. Dic excusa perquè, evidentment, en aquells estudis no va avançar gaire. I va buscar ser periodista. Va treballar durant un temps al diari Il Popolo i allà va fer amistat amb Alberto Sordi, i el 1940 va entrar a la revista satírica Marc Aurelio, on va començar a triomfar escrivint seqüències còmiques per actors, com Aldo Fabrizi, per exemple, i fent dibuixos a llapis i retratos còmics, caricatures i totes aquestes coses, tot per la Aliança Cinematogràfica Italiana, una companyia entre el cinema, la premsa i totes aquestes coses, que dirigia Vittorio Mussolini, fill del dictador Vittorio Mussolini, i que va suposar la trobada amb Roberto Rossellini del Federico Fellini, tot acaba amb Vini. Bé, llavors, el 1941, Federico Fellini descobreix una altra afició, que és la de la ràdio, i comença a col·laborar amb l'Audizione Radiofonici, escrivint guions de ràdio, que inclou una sèrie que va triomfar durant uns quants mesos, Ciccio i Palina, que es deia, i el moment en què ell coneix la que serà la seva musa, la Giulietta Masina, amb la que es casarà a l'octubre de 1943 i tindran un fill, el Pier Federico, el 22 de març de 1945, però que mora 12 dies després d'haver nascut. 12 dies. Ell, per superar tot això, s'associarà amb el dramaturg Tullio Pinelli i començaran a crear textos i obrir a la Roma ja alliberada del feixisme una botiga de caricatures, de Funny Face Shop. Com diem, es havia trobat amb Roberto Rossellini i recuperen aquesta amistat i comencen a col·laborar tots dos en la pel·lícula Roma città aperta. Ell també col·laborarà amb altres directors com Alberto Latuada o com Pietro Germi o com Luigi Comencini, etc. Amb l'Alberto Latuada començarà els seus pinitos com a director de cinema, codirector en aquest cas, per una pel·lícula Luci de Varietà de l'any 1950. Però el pas següent, és normal, va ser fer una pel·lícula en solitari, El Jeque Blanco. Per això recuperarà Alberto Sordi, que és el seu amic, recuperarà Michelangelo Antonioni com a guionista i descobrirà el gran Nino Rota com a músic per posar banda sonora a les seves pel·lícules. També tindrà el recolzament, naturalment, de la seva dona, de Giulietta Masina, com a actriu i com a musa dels seus actes, que fascinarà amb títols com L'Estrada, del 1954, Les Noches de Caviria, del 1957, o Giulietta di Spiriti, Giulietta dels Espírits, del 1965. I durant tot aquest procés també arrambarà i es farà amic de Marcello Mastroianni, un company d'estudis de Giulietta Masina, en pel·lícules com La Dolce Vita i L'Otto i Mezzo, 8 i medio, en castellà. Arribarà l'època de madurez, però, esclar, l'època de madurez ell consolida els seus pensaments, es distancia de la crítica, abandona la rentabilitat econòmica, que és el que busquen els estudis de cinematografia, que, per altra banda, els grans estudis italians comencen a desaparèixer, i als anys 70 comença a produir-se un relleu generacional fruit de l'aparició de la televisió i del vídeo domèstic. Per tot això, el seu cine s'ha de dir que passa una mica de moda enfront de les noves corrents del cine europeu que marquen, doncs, Melville i els seus thrillers, les pel·lícules de Truffaut, el compromís polític de Pasolini, les innovacions de Bertolucci, tota aquesta colla de creadors nous, Fassbinder, Wenders, etc., Saura, Carlos Saura, etc., faran que ell es dediqui a fer més aviat obres menors, obres personals, Els Clowns, de 1970, Roma, del 1972, però vull dir sense... i La nave va, del 1980, però sense abandonar, diguem, el seu segell original. Finalment arribarà, naturalment els anys també passen per ell, arribarà la seva mort, com dèiem, el 31 d'octubre de 1993 a Roma, mentre està intentant acabar el seu últim film, que no ho aconseguirà, Il viaggio de Gemma Storna, que quedarà a les butxaques del Dino De Laurentiis en espera de ser recuperat. I ja que parlem de Federico Fellini, hem de buscar una música d'alguna de les seves cançons. La més popular, l'Amarcord. Per tant, aquí teniu la banda sonora de la pel·lícula Amarcord, el tema central. De novembre de l'any 1923, el dia que neix a la Universitat de Barcelona la soprano catalana Victòria dels Àngels López García. Una soprano lírica que, amb el temps, serà considerada una de les tres millors, la tercera en concret, darrere de Maria Callas i Joan Sutherland, per la BBC britànica. I he dit lo de que va néixer a la universitat perquè ella era filla d'un bidell de la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona i, per tant, va néixer a les dependències de la universitat on vivien els seus pares, Bernardo López i Victòria García. Ella va començar a estudiar al Conservatori Superior de Música del Liceu, gràcies al suport d'amics de la família, i allà, als 7 anys, va fer el seu primer concert, el grup escolar Milà i Fontanals, amb dues peces de Schubert, traduïdes al català, i la cançó tradicional catalana, Muntanyes regalades. La noia va continuar estudiant fins que, el 20 de desembre de 1940, es va presentar a un concurs de Ràdio Barcelona, que es feia, que buscava valors nous i el premi era poder interpretar la Bohème al Teatre Victòria, doncs ella va guanyar aquest concurs de Ràdio Barcelona cantant el Mi chiamo Mimi i l'Un bel di vendremo, de la Bohème, precisament, i això va suposar que iniciés una carrera concertística al costat del conjunt instrumental Ars Musica, que feia música renaixentista i que dirigia Josep Maria Alemanya. Quan va acabar els estudis, en vara música altra vegada, doncs va crear un patronat que diverses famílies burgeses aportaven unes quantitats mensuals per la seva formació i la manutenció del grup, i van tot preparant el seu debut oficial al Palau de la Música Catalana, que es va produir el 19 de maig de 1944, ella ja era coneguda amb els ambients musicals de Barcelona, cantant amb membres d'Art Música, que dèiem, el Quartet Ibèric i el pianista Pere Vallribera, una escolla de cançons que va rematar amb l'estrena mundial de Damunt de tu, només les flors, de Frederic Mompou. El concert va tenir tant èxit que va haver de ser repetit un parell de dies més tard al Saló de Descans del Liceu de Barcelona, i contribuint a engrandir la figura de Victòria dels Àngels. El 13 de gener de 1945 es produirà el seu debut al Gran Teatre del Liceu com a la comtessa d'Almaviva de les noces de Fígaro de Mozart, i, per tant, iniciant la seva etapa de cantant de soprano operística. Pocs dies més tard va fer una sessió doble baixa de La serva padrona de Pergolesi i El segreto de Susana d'Emiliano Wolf-Ferrari, que va rematar la temporada aquella de gran èxit i de llançament mundial amb tres papers d'òpera que sovintejaran en la seva carrera: Manon, de Massenet, la Margarita del Faust de Gounod i la Mimí, sobretot la Mimí, de la Bohème de Puccini. El 1947, un parell d'anys més tard, guanyarà el Premi del Concurs Internacional de Cant de Ginebra, que inaugurarà la seva carrera internacional, que inaugurarà el 1948, un any més tard, actuant a Londres, al Wigmore Hall, amb La vida breve de Falla. Després actuarà a l'Òpera de París, amb el Faust, a l'Escala de Milán, amb Ariana of Naxos, de Richard Strauss, i també participant en els festivals més prestigiosos, com el de Salzburg, i a les sales, cantant a les sales més famoses, com la Royal Opera House de Londres. El 1950, en concret el 15 d'octubre, farà el seu salt a l'altra banda del Charco, que se solia dir abans, debutant al Carnegie Hall de Nova York i sent fitxada pel Metropolitan, també de Nova York, amb un contracte que va durar fins a l'any 1961, és a dir, va durar 11 anys. Això, simultanejat amb gires pel Japó, Austràlia, Sud-àfrica, Rússia, Europa, participant en festivals com el de Beirut, on la filla del Wagner persona li demana que interpreti l'Elisabet de Tannhäuser, i on també el 1961 va estrenar l'Atlàntida de Falla i Ernest Halfter en direcció d'Eduard Toldrà. El 1969 es presentarà a Madrid i representarà el Werther de Massenet amb Alfredo Kraus amb una funció memorable al Teatre de la Sarsuela. Però això de l'òpera li castiga, sembla que li castiga una mica la veu, i el 1980 decideix abandonar la interpretació operística fent una darrera òpera, Pelleas i Melisande, de Debussy, al Teatre de la Sarsuela, amb direcció d'Antoni Ros Marvà, i ella passant a la categoria de concertista. Una categoria en la qual serà també molt famosa en tant que defensora de la música de cambra, i combinarà els seus concerts els lied alemanys, les melodies franceses i sobretot la cançó popular catalana i espanyola. I per aquest ordre. En 1971, amb Alicia de la Rocha al piano, oferirà un recital memorable a Londres de cançó espanyola, on potenciarà Granados, el Béniz i altres compositors. Naturalment, tot això portarà a ser reconeguda internacionalment, rebrà la medalla de doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona, però tindrà el 1998, morirà el seu primer fill, el Joan Enric, a l'edat de 35 anys, i ella doncs quedarà, evidentment, molt afectada. Arribarà a superar aquest entrebanc gràcies a impartir unes grans classes magistrals a Madrid i a iniciar i completar, evidentment, la gravació amb Alicia de la Rocha de la integral de cançons de Toldrà. Una integral rematada, irònicament, amb una cançó de comiat. Per què? Perquè doncs Victòria dels Àngels López i García es va fent gran, i el 15 de gener del 2005 morirà a la ciutat de Barcelona i amb 81 anys la famosa i mai prou ponderada soprano lírica i cantant d'òpera Victòria dels Àngels López García. I com que ella va ser la que va estrenar aquesta famosa cançó de Mompou de Damunt de tu, només les flors, hem decidit tot l'equip de Mutu Acord tancar aquest programa d'avui amb l'última peça musical, i que aquesta sigui precisament el Damunt de tu, només les flors, interpretada per Victòria dels Àngels. Així que el Toni Olivella com a cap dels manaies de tot això, el Marc Pujol com a segon de bord amb la part tècnica, La Goretti Martínez, que ara es posarà com una enfollida a posar, doncs, a penjar totes aquestes explicacions, i qui us ha parlat, en Francesc Morgades, us acomiaden per les fins de la setmana que ve, esperant tornar-vos a trobar en aquest 5 a la setmana. Però ara, de moment, rematem tot això amb Victòria dels Àngels i, damunt de tu, Només les flors.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.